Josep González Cambray és director de Centres Públics de la Generalitat. Senyor González Cambray, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Avui hi ha aquesta reunió entre els Ministeris de Sanitat i Educació amb els consellers autonòmics. Què li sembla que es faci a dues setmanes mal comptades per l'inici del curs?
Bé, en tot cas, a mi el que em sembla és que estem davant d'un curs escolar que serà molt diferent al que hem tingut mai, el que hem viscut mai, i és un curs escolar que ens exigirà moltes coses. Ens exigirà donar resposta a totes les dificultats que ens vindran. Estem en pandèmia i, per tant, el que haurem de ser capaços de fer és conviure amb aquesta pandèmia. I, en aquest sentit, nosaltres entenem educació com a servei públic i, per tant, educació com a servei públic és servei essencial. Les escoles han d'estar obertes sí o sí. No tenim alternativa a obrir les escoles. I vindran moltes dificultats, i tant, múltiples, però no tenim alternativa. Per tant, hem d'obrir les escoles i les hem d'obrir amb la màxima seguretat possible, amb el risc mínim, tenint en compte i sabent que en la vida i en pandèmia, evidentment, el risc zero no existeix. I, per tant, en tot cas, en podem parlar de totes aquestes mesures que tenim previstes i nosaltres tenim la feina feta. I a partir d'aquí, doncs, el que també és ben cert, i ara sentia el Rafael, que el fet d'adaptar-se a les diferents fases d'alerta del virus, el fet d'adaptar-se al moment en el que està el virus, que està molt present a la nostra societat a dia d'avui, no vol dir improvisar, no vol dir que no haguem fet bé les coses, vol dir que les decisions només es poden prendre, algunes decisions en el moment que es prenen. I per tant, hem de ser capaços de, un, tenir molt clar com volem afrontar el curs, tenir molt clar que volem les escoles obertes, donar resposta a tota la feina que hem fet fins ara és vàlida, tota la feina que hem fet fins ara és vàlida, i ara hem de ser capaços, com ho haurem de ser durant el curs, d'anar-nos adaptant a com està el virus. Per tant, en tot cas, veurem què surt d'aquesta reunió a 15 dies d'inici del curs, però el que és evident és que hem de ser capaços d'anar donant resposta al moment en què es troba la pandèmia. La pandèmia no té res a veure a dia d'avui a la que tenia, a com teníem la prevalència i el virus a la societat a dia 3 de juliol, on nosaltres vam fer el document a través del qual els centres han fet els seus plans organitzatius pels curs vinent. Per tant, això no vol dir improvisació, insisteixo. Això vol dir que hem de ser capaços, entre tots, amb corresponsabilitat, això és un repte i és un repte compartit, hem de ser capaços d'anar-nos adaptant i anar donant resposta per tal de, un, escoles obertes, i dos, escoles amb el mínim risc possible.
Però, escolti, si aquesta reunió d'avui hi ha mesures que proposa el Ministeri de Sanitat o d'Educació que no concorden amb les que vostès tenen aprovades i pensades ara, penso en el fet de la mascareta, i la ministra deia que a partir dels 6 anys en tots els casos, vostès defensen que a partir dels 12 i en alguns casos a partir dels 6 només en cas que siguin en zones on la situació epidemiològica sigui complicada, plantegen la possibilitat d'adaptar aquestes mesures que vostès ja havien tingut preparades?
Nosaltres ens ho plantegem tot. El dubte que surtin mesures d'aquesta reunió gaire diferents de les que nosaltres ja tenim previstes a Catalunya. Però, en tot cas, el tema de la mascareta, com vostè sap, és una de les quatre mesures addicionals que la setmana passada vam incorporar als diferents plans d'actuació que nosaltres teníem dins del departament. I, per tant, doncs, en el cas de que calgués anar fent canvis, els aniríem fent. Ara bé, nosaltres el que tenim clar és, un, l'ús de la mascareta a les escoles és el mateix ús que tenim a la societat, però a més, el que fem nosaltres és, dins dels grups estables de secundària, incorporem mascareta obligatòria. A partir dels 6 anys, en funció de com estigui el virus present a la societat, i per tant ens reservem la possibilitat de que també fem obligatòria l'ús de la mascareta en funció de com estigui el present el virus, i també és molt possible que puguem prendre decisions territorials, en funció, depèn de com estigui cadascun del territori amb la presència del virus.
Sobre el tema del permís retribuït o la baixa, que s'està parlant bastant aquests últims dies, perquè és una qüestió que preocupa molt als pares que puguin tenir fills que s'hagin d'aïllar, doncs, perquè són contacte d'un positiu. Han parlat a les últimes hores amb el govern espanyol per veure com està la qüestió? Saben res?
El que sabem és que esperem, necessitem que l'estat espanyol garanteixi la cobertura als progenitors que hagin de tenir cura d'infants a casa. I, per tant, el més aviat possible s'hauria de trobar una solució i una resposta per a aquestes famílies, per a aquests pares, que hauran de tenir cura dels infants. Perquè, abans ho deia a l'inici, conviurem amb el virus. i per tant hem d'estar preparats per conviure amb el virus. I hem d'estar preparats des de les evidències, des del que anem aprenent dia a dia del virus, i també hem d'estar preparats per donar resposta amb com el virus es comporta. No? Tot el que nosaltres anem aprenent del comportament del virus és el moment també de tenir un compte de cara a prendre les millors mesures possibles de cara a aquesta protecció i a aquesta evitar la transmissió.
Després seguirem fent-li preguntes, però crec que les mesures més concretes, més genèriques...
Perdoni, disculpi, és que li estava contestant el tema aquest de que hem conviure amb el virus i hi ha un tema molt rellevant i que ens ho hem de dir, no? I els oients també ho han d'escoltar, disculpi.
Sí, sí.
El tema és, tindrem casos positius. Uh-huh. I això ens ho hem de dir. Tindrem casos positius, i tant que sí. I per això tenim un full de ruta marcat i tenim la feina feta per quan tinguem aquests casos positius. A meitats d'agost vam ser els primers que hem presentat un protocol, un procediment de gestió dels casos, on especifiquem què, quan i com s'ha de fer i qui ho ha de fer en cada moment. I per tant, això és molt important. Una de les mesures sanitàries més rellevants, a banda de distància, mascareta, grups estables, que després, en tot cas, si volen, ens podem entretindre amb aquest punt, la gestió dels casos precoç és molt rellevant. Els centres no són amplificadors del virus. El que ens diuen les evidències és que el comportament del virus en els infants, hi ha pocs casos de transmissió nen a nen, hi ha pocs contagis de nen a adults, les escoles no són amplificadores, el Covid normalment entra a l'escola pels adults. Ahir teníem un estudi que, evidentment, no, és de Casals, no és extrapolable a 100% a les escoles, però sí els diferents estudis que van sortint ens van donant més aprenentatge en relació al virus per tal de prendre les millors decisions per donar-hi resposta. Per tant, haurem de conviure amb els virus i tindrem casos positius. Tindrem dificultats. És normal que hi hagi neguit, és normal que hi hagi por. Estem davant d'una situació que no hem viscut mai. És un inici de curs en pandèmia i, per tant, no l'hem viscut mai. Però això no ens vol dir, no implica que les escoles no seran segures. Les escoles seran segures i no implica que haguem d'obrir les escoles sí o sí, perquè, insisteixo, no hi ha alternativa.
De seguida deixo també que preguntin als tertulians i entro amb altres preguntes, però avui volem donar la possibilitat als oients que preguntin al director de Centres Públics de la Generalitat qüestions concretes que els preocupen, i per això han permès des d'aquest matí que ens envien les seves consultes al WhatsApp del programa, al 669-1010-10, notes de veu breu, ja sabeu que ens les estem demanant. Consultes sobre qualsevol qüestió que us preocupi pel que fa a la tornada a l'escola. Comencem amb aquestes consultes dels oients. Per exemple, la Iolanda es pregunta què passa si no portem els nens a l'escola.
Voldria saber quin protocol se seguirà si no portem els nostres fills a l'escola el 14 de setembre. Moltes gràcies.
Senyor Cambrai.
Com tothom sap, portar els fills a l'escola a partir dels 6 anys és obligatori, és un servei públic, és un servei essencial. Per tant, nosaltres estem convençuts de que la majoria de famílies, o ens agrada que totes les famílies portessin els fills a l'escola. Cadascú pren les decisions fruit de la seva responsabilitat. Per tant, abans em referia a la corresponsabilitat, és que és un concepte que crec que ara també la generositat, el treball conjunt, l'hem d'interioritzar. Aquí no hi ha uns, els altres, nosaltres, els altres, qui dona resposta a una decisió, qui pren l'altra, aquí hem d'avançar junts. I per tant, les escoles seran segures, i per tant, en el cas de que alguna família no porti el seu fill a l'escola, doncs d'alguna manera s'ha de justificar, o es posaran en marxa els diferents procediments i mecanismes d'absentisme, com sempre s'han portat a terme.
L'Estrella, que és mestra.
Soc una docent de Catalunya i m'agradaria preguntar-li al director dels centres públics de la Generalitat si no s'han plantejat fer jornada intensiva per tal de minimitzar els riscos, ja que també hem de pensar que molts docents ens hem de desplaçar i, per tant, haurem de dinar o bé a l'escola o als voltants de l'escola, i que, a més, és molt més efectiva, possiblement, per minimitzar els riscos. Moltes gràcies.
De fet, ens ho hem plantejat tot. Ens hem plantejat des de fa mesos totes les diferents possibilitats. A mi, si em permet, ja que ha trucat una mestra, agrair i destacar el paper del mestre i tots els professionals d'atenció educativa, perquè a l'inici de curs ens trobarem amb molts infants que farà 6 mesos que no han trepitjat una escola. I, per tant, l'escola forma, l'escola educa, però és el moment dels mestres, ara. És el moment de l'escola. I dels mestres més enllà d'impartir coneixement. sinó mestres com a acompanyar el procés d'aprenentatge. Per tant, de fet, tot el que fem ho fem al servei de l'aprenentatge i al servei de la pedagogia. Educar en temps d'incertesa també és molt rellevant. Educar en temps d'incertesa és molt important. I on millor ho podem fer que en una escola? Per tant, tot el que fem és per la part d'aprenentatge i per la part pedagògica. I aquest és un tema que de vegades perdem de vista. O sigui, estem parlant molt de les mesures sanitàries, de que tot sigui segur, evidentment ho hem de fer, però a més no podem perdre de vista que estem vivint una transformació educativa i el risc que tenim ara i que no ens podem permetre és cap pas enrere en una transformació educativa. Per tant, continuem amb l'aprenentatge competencial, continuem amb el currículum globalitzat, aprofitem el moment per l'acció tutorial perquè faci aquest acompanyament en el procés d'aprenentatge dels alumnes, com sempre ha fet, d'una forma més intensa i més conscient, i a partir d'aquí anem avançant. Donant resposta a la pregunta de forma directa, els mestres, o sigui, la jornada intensiva, nosaltres de fet ens hem plantejat flexibilitat horària, ens hem plantejat qualsevol actuació que pugui facilitar, un, que les escoles estiguin obertes, dos, minimitzar la propagació del virus dins de les escoles, perquè les escoles, tal com deia, reflectiran el virus que hi ha a la societat. L'evolució de la pandèmia depèn en bona part del comportament de la societat. El fet de fer jornada intensiva, si nosaltres ja tenim les mesures en una escola, entenem que el menjador, el temps de migdia, és un temps que ens iguala. És un temps que ens iguala en oportunitats i que ens iguala en drets i en deures. I en moltes tenim 150.000 beques menjador. I, per tant, en aquest sentit, creiem imprescindible que els menjadors estiguin oberts i creiem imprescindible que l'horari de menjador també sigui amb un horari saludable i que garantitzi l'aprenentatge. Per tant, no descartem cap possibilitat, però, en tot cas, el que veiem és que podem garantir les mesures sanitàries i de control del risc amb els horaris de les escoles que tenen ara.
Perfecte. El Jesús pregunta...
Es preveu dotar de totes les aules i tallers dels centres amb kits bàsics de desinfecció per tal de poder netejar taules, ordinadors i estris entre canvis de classe? Gràcies.
De fet, el Jesús ha fet una pregunta molt rellevant, eh? Abans deia, distància abans mascareta. Aquest és el nostre mantra. Distància abans mascareta. A més, grups estables. I aquest és un tema molt rellevant, eh? Perquè el que pregunta el Jesús també té molt a veure amb que l'educació, a partir d'aquest curs, l'educació l'hem de fer en grups estables. I això vol dir que nosaltres, el grup estable ha de funcionar com una segona família. I, per tant, tots els experts ens diuen és molt important l'estanqueïtat d'aquest grup estable. Per garantir l'estanqueïtat d'aquest grup estable, el que hem de fer és que estiguin junts tot l'horari lectiu. Perquè estiguin junts tot l'horari lectiu, nosaltres això ho fem tant a primària com a secundària. Aquest tema és molt important, eh? A Catalunya fem grups estables als instituts. Hi ha comunitats autònomes, de fet la majoria, que no fan grups estables als instituts, i després parlem de ratios i de números, però el més important, segons diuen tots els experts i tots els científics, és que el grup sigui estable. Per tant, nosaltres també grups estables als instituts. Un cop aquests grups estables ocupin un espai, aquell serà el seu espai. I, per tant, hem de garantir tota la ventilació, la neteja i la desinfecció d'aquell espai seu, però ells faran ús dels seus estris educatius de dia a dia, per entendre'ns, en el format que siguin, sigui fungible, o sigui a nivell informàtic o com siguin. Amb la pregunta que deia el Jesús, si aquest grup va ocupar un altre espai, entenc que la pregunta anava Jesús una mica per aquí, doncs, evidentment, entre aula i aula, els protocols ja preveuen que s'han de desinfectar els espais per deixar-los del tot bé fins al següent grup que hi entri. Per exemple, algun grup estable va ocupar el taller de tecnologia, doncs haurà de fer ús del taller de tecnologia i abans de marxar haurà de deixar el taller desinfectat. Per tant, hi han d'haver kits bàsics de desinfecció. Nosaltres estem fent un treball actualment amb les empreses de neteja i des de tots les escoles i instituts el que s'està fent és adaptar i reorganitzar el pla de neteja, perquè no podem fer la neteja de la mateixa manera que la fèiem abans de la Covid. I, per tant, aquest és un tema rellevant.
Més consultes, el Manel, que és director.
Amb els recursos que disposa actualment l'escola, si hem de realitzar grups de fins a 20 alumnes, no és possible fer-ho per nivell. Hauríem de fer grups internivells, és a dir, barrejant, per exemple, alumnes de segon i de tercer. Des del departament s'està plantejant augmentar la dotació de personal per poder fer grups estables amb el mateix nivell educatiu? Gràcies.
La pregunta que fa el Manel jo crec que representa una bona part dels dubtes que tenim avui en dia, i per tant hem donat l'oportunitat d'intentar donar-li una resposta el més clara possible. Nosaltres, a l'educació, màxims recursos possibles, sempre, i destinarem sempre els màxims de recursos possibles. De fet, teníem un pressupost del 2020 molt millorat pel que fa a educació, que ens posàvem al dia després d'un pressupost prorrogat durant 3 anys, i aquest pressupost del 2020 ja feia una aposta molt clara cap a l'escola inclusiva, feia una aposta molt clara cap a l'increment de recursos, feia una aposta molt clara cap a centres essencials com centres d'educació especial i tot el que fa referència a l'escola inclusiva i altres professionals diferents de l'educació. Què fem un cop ens arriba el Covid? Un cop ens arriba el Covid, el que fem és posar-hi recursos extres al sistema. I de cara a aquest curs tenim aquells 370 milions d'euros que vam anunciar abans de l'estiu, que impliquen més professorat, un pla d'educació digital i un pla de millora de les oportunitats dels alumnes més vulnerables. Per tant, en els plans d'organització que van fer els centres al juliol, amb aquests criteris generals que va marcar el departament i que cada centre ha d'adaptar, com no pot ser d'una altra manera, són els centres des del lideratge, des de l'equip directiu, que coneixen els seus centres, que coneixen els seus alumnes, que coneixen el seu entorn, i per tant són aquests centres educatius que els directors amb els seus claustres han d'adaptar aquest pla. Les coses no poden venir vingudes des de dalt. Aquí nosaltres ens creiem el lideratge, l'autonomia, el coneixement i l'expertesa dels equips directius, i per tant han de ser capaços de reorganitzar el seu centre educatiu per tal de donar-hi resposta. Aquesta feina està feta, i aquesta feina és 100% vàlida. 100% vàlida. Per tant, començarem el curs amb els plans d'organització dels centres del juliol. Estem preparats per començar el curs. Ara bé, com nosaltres incorporem, en funció de l'evolució de la pandèmia, algunes mesures addicionals, entre aquestes mesures addicionals hi ha la mascareta i el termòmetre. Mascareta secundària i presa de temperatura. Això no implica recursos econòmics, bé, en tot cas, recursos econòmics assumibles pel departament. Implica també el tema del cribatge, que després, en tot cas, també els hi explicaré més àmpliament per no desviar-me ara de la pregunta. I després, el que ens diu també aquest nou acord és els grups de convivència estables a les escoles no seran superiors als 20 alumnes amb caràcter general. Per tant, ara tenim la possibilitat de que puguem fer algun tipus de reorganització amb la línia del que comentava el Manel. Ens plantegem grups internivell? I tant que sí. I tant que sí, i sobretot a les escoles. Per cicles, ens plantegem grups internivells. I, per tant, els centres, de fet, abans deia, tot el que fem ha d'estar al servei de l'aprenentatge, tot el que fem ha d'estar al servei de la pedagogia. Nosaltres vam treure al Departament d'Educació, a principis de juliol, unes instruccions pedagògiques. Aquestes instruccions pedagògiques ja contemplaven aquesta possibilitat de que els centres poguessin organitzar-se internivells i entre els cicles.
El Germà, pregunta.
Bon dia, sóc pare d'una nena de 9 anys de la ciutat de Barcelona i volia consultar si amb aquestes mesures de posar 20 nens per classe, una forma de limitar l'expansió, però què passa a l'hora de dinar? Dinaran a classe? Dinaran per torns? No podran dinar al col·le? Gràcies.
El que passa és el mateix que succeïa abans d'aquest canvi d'aquestes mesures addicionals. Els menjadors a les escoles sí, i els menjadors a les escoles amb les mesures sanitàries que preveu el document del Procicat, que es va aprovar el Procicat el 3 de juliol. Per tant, aquest document, explico una mica què vol dir això, aquest document el que diu és els menjadors estaran oberts, evidentment que sí, i el que hem de fer és adaptar l'organització d'aquests menjadors. La majoria de menjadors actualment ja fan torns, però en tot cas, si cal, haurem d'adaptar aquests torns per tal de que no hi hagi interacció entre els diferents grups estables. Un grup estable va al menjador i l'altre grup estable pot anar a la mateixa torna al menjador, però han de mantenir una distància. Tot això està escrit al document. Obrim la possibilitat també, en el cas de que en funció de la capacitat d'aquests menjadors i en funció dels diferents torns que es puguin fer, obrim també la possibilitat, mantenint totes les mesures higièniques necessàries, que es pugui menjar a les aules. I aquí fins i tot també hem obert als centres la capacitat de poder adaptar el servei de monitoratge. I, per tant, la resposta seria els menjadors sí, i els menjadors mantenint les distàncies, com ho fem en qualsevol altre horari lectiu quan sortim del grup classe, del grup estable, del grup de convivència estable. O sigui, quan sortim del grup de convivència estable, amb tot el que fem a l'escola, entrades, sortides, patis, menjador, el que farem serà mantenir les distàncies entre els diferents grups estables i higiene de mans, mascareta i distància.
Més dubtes, per exemple, el Jesús i el Pau.
S'ha parlat de reduir les ràtios d'infantil i primària, però en cap cas s'han establert clarament les mesures a aplicar a secundària i FP. Quines ràtios tindran aquests estudis? Com s'implementaran? De quins espais disposaran? Es contractaran més docents? Gràcies.
Ja que es parla molt del batxillerat, de l'ESO i de la primària, m'agradaria saber com funcionarà aquest curs en el tema dels cicles. I en concret, la meva part, que és la de sanitat, que en el meu cas començaria un cicle d'emergències sanitàries.
Digues, Jesús i el Pau.
Sí, sí, exacte. Sí.
A veure, parlem una mica del tema ràtios, perquè segurament molts oients s'està focalitzant molt l'atenció en el tema ràtios, que és un element més, és una mesura més. Les ràtios actualment mestre-alumne a les escoles del nostre país, la mitjana, és de 15-16 alumnes per cada mestre. Això és el que ens diu la ràtio. Per tant, hi ha possibilitats de reorganitzar-nos. Dos, les ràtios com més baixes, millor. Evidentment que sí, sempre ho hem dit. Les ràtios com més baixes, millor. Però també és cert que els recursos públics són limitats. I estic en un context on estem invertint en educació. En anteriors crisis havíem retallat en educació. S'havia retallat en educació. Aquesta crisi és el que fem, és invertir més diners en educació, perquè estem en emergència educativa i perquè és el moment de l'escola. Per tant, les ràtios com més baixes, millor. Ara bé, el que no podem dir i el que no podem admetre, perquè tots els experts ens ho diuen, la importància és grups de convivència estables, és que el fet de tenir una ràtio a 23, 24 i 25, si es donés el cas de forma excepcional, això implicaria que l'escola no és segura. Això no podem dir-ho, no podem dir-ho. O sigui, l'escola seguirà sent segura encara que les ràtios, algunes ràtios i alguns grups siguin de 23, 24 i 25, perquè l'important serà la dinàmica d'aquest grup estable i la dinàmica de l'escola. I això no vol dir que, evidentment, les ràtios com més baixes millor. A partir d'aquí, a secundària nosaltres preveiem la mateixa ràtio, que és no baixem aquesta ràtio, entre altres motius perquè les plantilles la dotació de recursos humans de professorat dels instituts, en molts casos, de fet això està passant, de fet això ja estava passant abans de la Covid, ja permeten fer desdoblaments. La majoria d'instituts de tres grups de tercer d'ESO en fan quatre, o de dos grups de segon d'ESO, en fan tres. A més, nosaltres hem incorporat recursos addicionals amb aquests 370 milions d'euros al juliol als que feia referència, de 8.000 professionals més, dels quals 5.000 són mestres i professors. Per tant, hi haurà, en els centres on tenien les ràtios una mica més altes, o sobre ràtio, rebran aquests recursos de més. Per tant, els instituts, en aquest cas, s'hauran d'organitzar des del centre, com no pot ser d'una altra manera, i això no es passa a la pilota del centre, i això és que cadascú faci la feina que li pertoca des de la seva responsabilitat i des del seu grau d'expertesa i de lideratge, s'hauran de reorganitzar per veure com fan aquests grups estables a secundària. Que puguin venir... Disculpi.
Sí, sí, disculpi.
Que puguin venir més recursos, no ho descartem, i tant que no, i tant que no. Nosaltres seguim lluitant cada dia perquè vinguin més recursos pel món educatiu, però això no vol dir que si no venen més recursos les escoles no són segures.
Passem a les qüestions sobre què passa amb els alumnes, professors, pares, mares, que són població de risc, perquè d'aquestes també n'hem rebut moltes. Per exemple, l'Armand parla del que li passa al seu fill.
La meva consulta és perquè jo tinc un fill de 9 anys amb displàsia broncopulmonar. Des de la Vall d'Hebron ens han dit que no podem portar el nen al col·legi. Llavors, m'agradaria saber quines opcions hi ha. Nosaltres el portem a una escola concertada i des d'allà ens han dit que ens poden passar tot el temari del curs online. Però clar, nosaltres hem d'agafar un professor, hi ha algun lloc on ens puguin ajudar, informar una mica...
Sí, aquest és un àmbit molt rellevant, perquè en situació de pandèmia, en situació de virus, el molt important és igualtat d'oportunitats, equitat. I equitat i qualitat al sistema educatiu van lligats de la mà, són dos cares de la mateixa moneda. Per tant, tots els alumnes que per motius de salut no puguin, o perquè són vulnerables, no puguin assistir a l'escola, hem de buscar tots els mecanismes possibles per tal que estiguin atesos a nivell acadèmic a casa. Nosaltres tenim des del Departament d'Educació el servei d'atenció domiciliària. Aquest servei ja existeix i ara el que farem és potenciar-lo, que en determinades malalties hi ha professors que es desplacen als domicilis per tal d'impartir aquesta docència en part presencial. Perquè, i després hi ha l'altra possibilitat, que és evidentment que s'ajusti a un ensenyament telemàtic per a aquest alumne, però amb 9 anys, em sembla que ha dit que tenia 9 anys, és difícil que l'ensenyament telemàtic pugui resultar, pugui donar tots els, igualar d'alguna manera els aprenentatges d'aquest infant. Per tant, és un tema que tenim molt present, tant pel que fa als alumnes vulnerables com també pel que fa als professors vulnerables, on tots els professors que són vulnerables se'ls està fent avaluacions mèdiques des dels serveis de prevenció de riscos, i per tant hem de garantir que tots els professors i tots els alumnes que vagin a l'escola no pertanyin a aquest grup de vulnerabilitat.
I què passa si un professor és vulnerable?
Si un professor és vulnerable, se li fa una avaluació mèdica, i quan se li fa aquesta avaluació mèdica, els serveis mèdics ens diuen si és possible que vagi a l'escola de forma presencial. Si aquest professor, aquest mestre, no pot anar a l'escola de forma presencial, tindrà la baixa mèdica. I per tant li posarem un substitut.
D'acord. Més consultes, el Toni.
Quina gestió s'ha de fer en el cas que un dels pares o els dos siguin pacients de risc? En el meu cas, pulmonar. Si és suficient amb un certificat del metge o quina gestió s'hauria de fer? Gràcies.
Entenc que la pregunta del Toni va en funció de com acabarà reconduint el que el seu fill vagi o no a l'escola, és això?
Sí, no entenc.
De la mateixa manera, perquè clar, si el pare és vulnerable i... Entenc que no és professor o no és mestre, eh? Si és professor o mestre...
No,
ho he contestat fa una estona.
Sí.
Si és... Un moment. Si és pare, en tot cas el que haurem de fer és doncs què? L'assistència del seu fill a l'escola estigui del tot garantida amb tots els mecanismes de seguretat sanitària. No se m'acudeix massa més. És un pacient de risc, per tant ell haurà d'anar a fer-se les diferents avaluacions. La seva empresa arribarà amb ell amb un acord de si treballa des de casa o pot anar a treballar físicament, i si ell treballa des de casa, en tot cas amb el seu fill, fins i tot a casa seva hauria de ser capaç de veure quines mesures pot prendre de cara. Que això és molt difícil, això que estic dient reconec, eh? Estem en situacions difícils que no hem vist mai. I per tant hem de veure una mica com ho acabem d'ajustar.
Més consultes, l'Aleix.
Soc estudiant de l'últim any del grau en educació primària i aquest any, com els anteriors, hem de realitzar pràctiques en escola primària. Entenc que som l'últim problema de molts centres ara mateix, però nosaltres, què?
Doncs a nosaltres, a l'Aleix, anireu a fer les pràctiques a les escoles, en principi tal com està previst, seguint tots els mecanismes. Nosaltres no deixarem de que entrin tots els diferents perfils professionals a l'escola, des dels mestres, professors, a tots els altres perfils d'atenció educativa. I, per tant, i els monitors i tothom. Per tant, el que haurem de fer és que aquestes pràctiques a les escoles es portin a terme amb totes les mesures sanitàries. I quan diu que és l'últim problema... No hi ha primer i últim problema. Aquí es tracta de que entre tots anem donant resposta a tota la casuística, que és diversa, variada i complexa.
La Cristina també pregunta.
Si ens hem d'estar confinats 14 dies perquè un de la classe ha sigut un positiu o som nosaltres mateixos, com seguiran els nanos a casa aquests 14 dies del curs escolar? Gràcies.
Gran pregunta aquesta també.
Gran pregunta, i tant que sí, perquè ens hi trobarem. Gran pregunta, a més, perquè ens hi trobarem. No és una hipòtesi. Bueno, és una hipòtesi que s'acabarà complint. Nosaltres anirem detectant, tal com deia abans, donant resposta al protocol i al procediment de gestió dels casos, anirem trobant primers sospitosos, després farem la prova, i en alguns casos seran positius, perquè això està passant i perquè tenim el virus a la societat. No perquè, i l'escola acabarà reflectint el comportament del virus a la societat. I, per tant, nosaltres, quan ens trobem en un cas de positiu, tal com molt bé deia la Cristina, el que fem és quarantenar, confinar aquell grup estable de convivència. I, per tant, aquests alumnes hauran d'anar a casa. Se'ls farà tots prova PCR. I, a partir d'aquí, el centre educatiu, l'escola o l'institut, haurà de desplegar i posar en marxa tots els mecanismes, que tot el pla de treball que haurà establert pel que fa al pla d'educació digital, tot el pla de treball pel que fa a l'ensenyament telemàtic. Aquí tenim un avantatge. Parlar d'avantatge en context de pandèmia és complicat, però aquí tenim un avantatge, que és que aquesta situació ja l'hem viscuda. I aquesta situació l'hem viscuda i hem hagut de donar resposta el millor possible sense estar-hi preparats. Que això va ser l'educació telemàtica que vam fer el darrer trimestre del curs passat. Per tant, nosaltres hem après, el departament, el sistema, els centres educatius han après d'aquesta educació telemàtica, i el que fem ara és posar al servei dels centres educatius, dels 5.455 centres educatius, posar al servei les eines que necessitaran per fer aquesta atenció telemàtica el millor possible. I, per tant, aquests alumnes seguiran des de casa el curs telemàtic durant aquests 14 dies. Un cop passats aquests 14 dies, tornaran a l'escola. Per desplegar aquest pla d'educació digital, està previst ja pressupostàriament aprovat que dotarem de 300.000 equips i de 120.000 connectivitats. Tot això està fet amb el coneixement cas per cas de les necessitats que existeixen als nostres infants. Però és evident que les eines, els equips, el hardware, per entendre'ns, no serveix de res. O sigui, al darrere no el complementem amb el software i amb l'aprenentatge i amb el coneixement dels profes. Un element molt important i molt rellevant i que diu molt del nostre col·lectiu és que de la implicació dels professionals, com no pot ser d'una altra manera, estem al moment de l'escola i és el moment dels mestres. Aquest estiu, durant el mes de juny i juliol, l'increment de formació dels nostres mestres i professors en els cursos telemàtics d'aprenentatge de formació telemàtica, d'aprenentatge de formació online, de tècniques d'aprenentatge en aquest àmbit, han estat exponencials. El creixement ha estat exponencial i tinc molt els professionals que no estaven formats o que no estaven formats en aquest àmbit, ens estem formant, s'estan formant de cara a quan arribi el moment que plantejava la Cristina.
Una derivada d'això, clar, parlem de què passa si tota una classe es confina i ja ha de fer 14 dies d'ensenyament telemàtic, però què passa si, per exemple, un nen, imagino, doncs, a casa té un cas positiu, per tant, s'ha d'aïllar, aquest nen no és, diguem-ne, està al marge del grup, com seguirà durant aquestes dues setmanes el curs?
En principi, el pla telemàtic, el pla d'educació de cada escola i cada institut ha de ser capaç de preveure aquests casos. Estem parlant de casos que ens hi podem anar trobant també. Uh-huh. I, per tant, si hi ha un alumne que pertany amb un grup, en aquest cas amb un grup estable familiar, perquè jo m'agrada veure el grup estable de les escoles com una segona família, per tant, amb la seva primera família, que pertany a aquest grup i s'ha de quarantenar, doncs hem de ser capaços, des de les escoles i des dels instituts, de que puguin anar seguint el curs el millor possible des de casa. No ens queda una altra alternativa i, per tant, aquesta és una de les apostes del departament de cara al curs vinent i dels centres educatius. El mateix ens passaria, si em permet, sí. El mateix ens passaria, la Cristina feia referència al confinament d'un grup estable, d'una classe, però el mateix ens passaria si haguem de confinar tot un centre educatiu. Uh-huh. I per tant, doncs aquest és el cas. Nosaltres el que fem és establir un protocol per mantenir les escoles obertes, no per tancar-les. Això és molt important. A partir d'aquí hem d'aprendre del que hem viscut i les escoles ha de ser l'últim que es tanqui. Perquè és un servei bàsic. I sota aquesta premissa, que les escoles siguin l'últim que es tanqui en una situació de pandèmia, tampoc no ens garantitza que en un moment de pandèmia determinat s'hagi de tancar alguna escola o s'hagin de tancar diverses escoles. I per tant hem d'estar preparats per a aquest ensenyament telemàtic, per aprendre del que ens ha passat fins ara, que no ha estat gens fàcil, i per fer-ho millor del que ho hem fet.
I una possibilitat seria això que planteja, per exemple, la Comunitat de Madrid, de posar càmeres a les aules perquè els nens en quarantena puguin seguir les classes a distància, si són només ells els que s'han de confinar?
Podria ser una possibilitat. No li descarto. És el que s'està fent a l'aula, que l'alumne ho vegi des de casa. Res és descartable. Hem de ser capaços d'anar més enllà, de fer les coses diferents de com s'han fet fins ara, perquè estem en pandèmia, i per tant qualsevol possibilitat és viable.
Més preguntes. La de l'Eva, per l'educació especial.
Primera, com es farà l'ensenyament en els alumnes que tenen educació, ensenyament especial? I segona, com farem l'ensenyament des de casa si no tenim ni xarxa amb condicions ni aparells informàtics perquè tots els nostres fills puguin fer les feines des de casa? Gràcies.
Molt important la pregunta de l'Eva. Aposta, ho deia abans, però m'hi torno a referir. Aposta clara per l'escola inclusiva, per nosaltres és molt important. Anàvem endarrerits en posar en marxa el decret d'escola inclusiva i aquest any era l'aposta. Aquest curs vinent era l'aposta per fer posar-nos al dia amb el decret d'escola inclusiva. I destinarem tots els recursos que calguin prioritzant aquests que tenim extras. A partir d'aquí, centres d'educació especial, centres essencials. no ens pot passar el que ens va passar l'altra vegada, que el primer que tanquem siguin els centres educatius, el primer que tanquem siguin els centres d'educació especial. Per tant, centres d'educació especials a servei essencial i a partir d'aquí, atenció als més vulnerables. Lliga una mica amb el Pla d'Educació Digital. Un dels objectius principals del Pla d'Educació Digital és que tot l'alumnat disposi dels aparells necessaris i de la connectivitat necessària. Per tant, això aquest projecte ja està en marxa, evidentment que sí. De fet, era un projecte a 5-6 anys i el que hem fet és, en 2-3, el desplegarem tot, en 2-3 anys, perquè tot estigui a punt. I, en tot cas, aquests aparells, aquesta xarxa, hauria d'anar arribant a tots els alumnes del nostre sistema educatiu.
La Cristina.
A la meva escola sempre es fa material sociabilitzable. Es paga una quota i aquest material es queda al col·legi i els nens ho comparteixen tot. Jo voldria saber si aquest any els pares podem fer d'alguna forma que cadascú porti el seu material. Jo no crec que la mestra pugui estar netejant el material de 25 o 20 o 15 nens cada 5 minuts.
Doncs té tota la raó, la Cristina. El dia a dia, ens agradi o no, ens creï o no es creï dificultats, ens implica canviar hàbits. I, per tant, la nostra recomanació és que l'alumnat faci anar material individual. I, per tant, amb la mesura que sigui possible, aquest material no ha de ser compartit. En els casos que hagi de ser compartit, perquè no pot ser d'una altra manera, haurem de garantir aquesta neteja. Si no podem garantir aquesta neteja, el material no serà compartit.
La Clara, pregunta pel protocol.
Si hi ha algun protocol per quan algun nen de l'escola tingui febre, que a l'hivern és algo molt, molt freqüent, o algun dels símptomes, fins que no se li hagi fet la prova PCR en aquest nen o nena, quin protocol hi ha per la resta de nens de l'escola?
Doncs em permet explicar-li una mica el protocol de gestió dels casos, de forma el més breu possible, i el més clar possible.
Sí, sí.
Un infant o un professional del sistema educatiu, qualsevol persona que estigui en una escola té símptomes. En el moment que té símptomes, des del minut zero que té símptomes, l'hem de portar en un espai separat. Li hem de posar una mascareta quirúrgica, el director ha d'avisar la família ha de recollir l'infant, la família es porta aquest infant al domicili i truquen al cap de referència de la família. Van al cap de referència de la família. Se li fa una exploració mèdica i aquesta exploració mèdica des del CAP el que determinarà és si se li fa prova PCR o no se li fa prova PCR. Si no se li fa prova PCR, informem al centre educatiu de que no se li fa prova PCR, aquest nen es recuperarà de la otitis, de la malaltia que tingui, que no serà Covid, o d'una grip normal, fins i tot, que no serà la Covid, i per tant tot segueix igual. Si se li fa prova PCR, tenim l'acord amb el Departament de Salut de prioritzar, tenint en compte la sensibilitat de l'escola, de prioritzar els resultats d'aquestes proves. I, per tant, tenim el compromís de l'acord amb el Departament de Salut de que els resultats estiguin en 24 hores. Per tant, aquestes proves PCR, el resultat estaria en 24 hores. Nosaltres informaríem automàticament per... Un dels punts més rellevants d'aquest protocol de gestió dels casos és el flux d'informació. En tot moment garantirem, a través d'aplicatius i a través de circuits molt clars, determinarem que tothom estigui informat en el mateix moment del que està passant. Que això és molt rellevant, perquè si no ens creen moltes incerteses, ens creen moltes inquietuds i ens creen moltes preocupacions. Per tant, un cop se li fa la prova PCR, nosaltres avisarem al centre educatiu. Es començarà a preparar, des del gestor Covid dels CAPs, d'atenció primària, es començarà a preparar, per entendre'ns, el llistat d'alumnes que estan dins d'aquell grup estable o el professor fins i tot que formi part d'aquell grup estable per estar preparats. Al cap de 24 hores. Però segueix la dinàmica del centre educatiu. Només pot passar en un dia. En tot cas, el que recomanarem als centres és que durant aquest dia aquell grup estable siguin conscients que un dels seus alumnes s'està fent aquella prova. Perquè si cal, encara més s'accentuen les mesures de seguretat i de distàncies i de mascareta i d'higiene. Per tant, a partir d'aquí, si el resultat és negatiu, informarem, l'alumne es recuperarà i tornarà, i si el resultat és positiu, quarantenarem a tot el grup estable i farem la prova PCR a tots els alumnes i els professors que formin part d'aquell grup estable.
L'Oriol pregunta també.
Soc especialista de música i m'agradaria saber primer si es mantenen les especialitats i després si en cas de que es mantinguin les especialitats i s'hagi d'anar per les diferents aules, què passaria si es tanca un dels grups?
No, nosaltres ens creiem les especialitats, eh? I per tant, apostem, la nostra aposta principal és que es mantinguin les especialitats. Música, d'anglès, d'educació física, les diferents especialitats, i a secundària es funciona molt amb especialistes. Per tant, l'Oriol, el que preguntava, és que... Això no vol dir tampoc que els centres tinguin possibilitat de fer aquestes adaptacions dins de les seves càrregues curriculars electives, perquè estem en una situació excepcional, per tal d'adaptar el paper que puguin jugar els especialistes a cada escola i a cada centre educatiu. Però dit això, un cop aquest especialista, l'Oriol en aquest cas, no formarà part de cap grup estable. Per tant, l'Oriol, quan entri en una aula, haurà de portar sempre mascareta, sempre, ja sigui, haurà de portar sempre mascareta, ja sigui en una escola o ja sigui en un institut, i l'Oriol haurà de mantenir les distàncies amb els alumnes d'aquell grup estable. Som conscients que res és fàcil, perquè la primera pregunta és, ostres, com mantens una distància amb un nan petit? Si estem parlant d'un nan de 8 o 7 anys. Doncs escolta'm, on millor per ensenyar hàbits, on millor per adaptar els comportaments de la nostra societat que no a l'escola? I per tant, en la mesura que sigui possible, tots els nens són conscients de que ens està passant una cosa molt diferent i molt gran i molt grossa i molt imprevista i molt indesitjada. I per tant, hem de ser capaços d'anar també transmetent aquests comportaments a les aules, i aquests comportaments de les aules serà la millor manera que també impactin en tot el comportament de la societat.
Una altra consulta important, la que fa el Sebastià.
La meva pregunta és el tema de transport escolar. Els nostres fills que viuen en pobles i van estudiar en una ciutat més gran, perquè les classes sí, estaran sempre els mateixos, però a l'hora de pujar l'autocar, que n'hi ha? N'hi ha recollint de cada poble, o com ho faran això, els autocars?
El transport escolar seguirà oferint el seu servei com l'oferia fins ara. Dins del transport escolar, a distància i mascaretes. Això em permet també enllaçar el tema del transport amb una altra situació diferent que viuran les escoles aquest proper curs, i és que les entrades i sortides seran esglaonades, per tal de que no es trobin tots els alumnes i famílies a l'entrada. Aquestes entrades seran esglaonades per grups estables. Diferents grups estables tindran un torn d'entrada. Portaran mascareta fins que entrin a l'aula. De fet, a secundària portaran mascareta sempre, i a primària portaran mascareta i distància fins que entrin a l'aula. A partir d'aquí, el que haurem de ser capaços d'adaptar, i això s'estem parlant amb molts ajuntaments, si cal, si s'escau, si és necessari, el que haurem d'adaptar és aquests horaris d'obertura de les escoles amb els horaris dels diferents transports escolars. Però en tot cas, també les entrades esglaonades, el que nosaltres hem recomanat als centres educatius és que siguin cada 10 minuts i que en puguin fer 3, 4 entrades esglaonades, també en funció del volum d'alumnes d'aquest centre i del número d'entrades que pugui tenir aquest centre. Hi ha centres que tenen més entrades i sortides, i hi ha centres que no en tenen tantes, i hi ha centres d'una línia, de 2 o de 3, i per tant, a partir del número d'entrades, a partir del número d'alumnes, hi haurà 1, 2, 3, 4 torns d'entrades i sortides, i això hem de ser capaços d'ajustar-ho amb el transport públic. Però de cara al que preguntava el Sebastià, continuava havent el servei de transport públic. O sigui, aquest és un tema que de vegades costa d'entendre, i no és... Més que costa d'entendre, torna una mica als orígens. No? Aquest és un repte compartit. I aquí hem de ser capaços de que tenim una por que és inevitable, i per tant hem de ser capaços d'aportar aquesta por. I per aportar aquesta por, responsabilitat de tots, corresponsabilitat, i per tant hem de veure què és el millor de nosaltres mateixos que podem aportar. I aquí juguem tots, repte compartit: família, mestres, societat, alumnat, administració.
El Víctor també té una consulta.
Soc pare d'una nena amb síndrome de Down i m'agradaria saber com seria controlable que no ho toqués tot, que no s'abracés els nens i que no, la veritat, no veig un ambient segur. Em falten nombre de professors, em sobren alumnes a la classe, les classes a l'exterior, depèn de quins llocs ja farà fred, vull dir, hem mirat totes les possibilitats, però poder les decisions no són les acertades.
Doncs és de tot raonable que el Víctor no vegi un entorn segur, perquè són casos que ens preocupen molt, i per tant hem de veure en aquestes situacions de síndrome de Down que el fill del Víctor pugui anar a l'escola de forma segura, i en això estem, de veure. Llavors és quan entrem amb l'anàlisi cas a cas, eh? Llavors és quan entrem, la mesura de criteri general és disposem de més recursos dels que disposàvem abans de la Covid i per tant hem de veure com donen resposta en aquests casos. Haurem d'analitzar-ho cas a cas, Víctor. Jo no puc generar més tranquil·litat que no sigui que farem tota la feina possible perquè això sigui possible i posarem tots els recursos de que siguem capaços.
L'Ester.
Però jo el que em pregunto és, i què passa amb les extraescolars? Perquè a les extraescolars tots els nens es barregen. De què serviran llavors els grups estables de convivència si no es fa cap actuació sobre les extraescolars que fan els nens tant a l'escola com a fora de l'escola?
És una molt bona pregunta de l'Estena. Quan nosaltres vam definir el protocol del 3 de juliol, insisteixo, en un moment de la pandèmia la societat diferent del que tenim ara, nosaltres el que comentàvem de les extraescolars és que els centres poden dur a terme les extraescolars previstes a la seva programació anual sempre quan es pugui mantenir la distància i es porti mascareta. Per tant, ara estem en aquesta situació. Mantenim la distància i portem mascareta. De fet, com qualsevol... quan en la nostra vida social interaccionem amb altres persones, quan estem al carrer, quan anem al parc, quan anem als supermercats, i les altres persones estan presents al mateix espai, el que fem és mantenir distància i portar mascareta. Per tant, el plantejament és aquest, però també és ben cert, Esther, que en funció de com evoluciona la pandèmia prendrem les decisions que siguin millors per tal de garantir la màxima seguretat possible sanitària i per tal de minimitzar la propagació del virus. Però a dia d'avui, de la mateixa manera que no estan prohibides les activitats als clubs esportius o altres activitats extraescolars fora de l'escola, dins de l'escola hem de ser capaços de poder fer activitats extraescolars que, tal com molt bé dius, trenquen els grups estables amb distància i mascareta.
Tenim moltíssimes consultes, ens n'estan arribant moltes. Continuem fent-ne algunes i després deixaré també que preguntin als tertulians ja per rematar aquesta conversa que realment està sent molt interessant amb el senyor Josep González Cambray, director de Centres Públics d'Educació. Aquesta pregunta de l'Eva sobre un possible canvi d'horaris.
Degut a la pandèmia, no s'han plantejat fer l'hora de més, que els nens facin de 9 a 1 i de 3 a 5 per recuperar el que van perdre durant els 3 mesos de confinament?
Bé, Eva, ens ho plantegem tot, amb la línia del que deia abans. En tot cas, no, aquesta mesura segur que no la decidim, de fer una hora més, entre altres coses perquè hi ha algunes mesures que, tal com deia abans, adaptar-se no és improvisar i per tant hi ha algunes mesures, sobretot sanitàries, que haurem d'anar aprenent i que haurem d'anar aprenent a mesura que anem veient el comportament de la pandèmia, però algunes altres mesures sabem que no les prendrem, en el sentit de que ara implicaria un canvi organitzatiu en els centres educatius que no seria massa viable i per tant jo intentaria, Eva, donar-li una mica la volta amb la meva resposta a la teva pregunta. Estem en un moment diferent on abans també m'hi referia, estem tot el que fem és perquè l'alumne es formi i l'alumne s'eduqui. I tot el moviment de transformació educativa que vivíem a les escoles de Catalunya i als instituts de Catalunya de forma molt evident i de forma molt il·lusionant, no podem fer que estigui enrere. Per tant, l'aposta que hem de fer és per, en la mesura que sigui possible, seguir treballant per projectes, seguir treballant amb currículum globalitzat i sabent també per experiències europees i per altres sistemes educatius que el número d'hores lectives no és proporcional al nivell d'aprenentatge dels alumnes. Per tant, aquí el que hem de ser capaços és de, a través de l'escola, aquesta gestió també de les emocions, molt important, aquesta gestió de les emocions, poder adaptar el nostre currículum més que el número d'hores al que el moment requereix. I aquí, per això deia abans, tenim els mestres i els professors que han de jugar, i jugaran, no en tinc cap dubte, un paper clau, essencial i molt important.
Un parell de consultes més, la de la Marta.
Voldria saber, els nens amb dificultats d'aprenentatge, que normalment fan classes a banda, en paral·lel, amb professors concrets, quines possibilitats tindran de seguir amb aquestes sessions? El meu fill té un PI, té un programa específic de treball, i no sé si hi haurà possibilitat de tenir mestres de reforç en aquests casos.
De fet, Marta, és el que deia abans, hi ha un fet objectiu que no és opinable, que és que el sistema educatiu disposarà de més recursos dels que disposava abans de la Covid per atendre el mateix número d'alumnes. Per què? Perquè els hem d'atendre diferent. Ens hem de reorganitzar i els hem d'atendre diferent. Per tant, en funció de l'organització de cada centre, hauríem de poder fer possible la continuïtat d'aquest tipus de classes més adaptades a alumnes amb ritmes d'aprenentatge diferents.
I una última consulta de l'Elisabet.
En cas de germans bessons que normalment van en grups separats, aquest curs, per seguir el principi de convivència estable, no seria convenient que els posessin junts? Gràcies.
Elisabet, aquesta pregunta no, aquest és un tema que no m'havia arribat fins ara. No ens havia arribat fins ara, dels pocs, dels que han sortit fins ara, potser és el primer que no m'havia arribat fins ara. També soc pare de bessones. No ho sé, jo no ho sé. Ho podem valorar, en tot cas, també el criteri de formar els grups és dels centres educatius i per tant, sempre s'ha dit que els bessons és millor que vagin en grups. Sempre s'ha dit no, fa anys, també dic que no, però ara últimament és ben cert, els darrers anys, que es diu que cada germà bessó, de cara que tingui el seu ritme i pugui també, és millor que vagin grups separats. És un tema a valorar i és un tema que, en tot cas, la decisió podria estar en com fan els grups cada centre educatiu. No crec que des del departament marquem un criteri genèric per tothom. De fet, no el marcarem. I en aquest sentit, cada centre podria valorar quina és la millor opció. A nivell sanitari, que en tot cas és el que crec que es refereix a la teva pregunta, no tan educatiu. A nivell sanitari, el que sí està previst és que en el moment que hi hagi que quarantena un grup estable, els germans d'aquell grup estable també quarantena. Només els germans, no els altres grups estables, només els germans, però els germans també quarantena.
Ara sí que deixo que preguntin els tertulians, perquè ja sí, hem deixat que els nostres oients preguntin, ja que els tenim aquí també, que preguntin si volen. Rafael, tens alguna pregunta?
Sí, una pregunta proposta. Bueno, és que el tema és important, eh? Pensem que hi ha 1.600.000 alumnes des de infantil fins a universitari, això és més d'un 20% de la població. Si afegim personal docent i no docent, estem parlant pràcticament d'una quarta part de la població que entra en joc amb el curs escolar, no? I aquest 1.600.000 d'alumnes estan dividits més o menys en dues meitats. La meitat és infantil i primària, l'altra és secundària universitat. El concepte que s'ha repetit obsessivament és grups estables. Qualsevol que hagi tingut fills, i nosaltres som professors universitaris, observa que aquestes dues meitats són molt diferents. Infantil, primària, els nens et fan cas, els nens fan el que tu els hi dius, van on els hi dius, entren a l'hora que tu els hi dius i surten a l'hora que tu els hi dius. Però secundària i universitat, el tema canvia. Socialitzen molt més, són independents, la pròpia estructura dels currículums amb optatives fa que els grups es barregin molt més, i ara ho parlem a la universitat, on jo soc professor, i per tant, segurament es necessiten mesures molt diferents per secundària i universitat que per primària i infantil. Una diferència en aquest curs que comença és que sembla que finalment tenim una aplicació al radar Covid ja disponible, és l'estat espanyol que ens la posa a disposició, sembla que s'ha aprovat, sembla que compleix amb totes les mesures de privacitat, i tenim un col·lectiu que sembla ideal per provar aquesta aplicació. És un col·lectiu de 800.000 persones joves a Catalunya, totes amb mòbil tot el dia, totalment controlades, perquè tenim la llista de classes, sabem... Podem demanar-los que per entrar a classe una condició seria que portessin aquesta aplicació, i seria un grup molt numerós de tests per aquesta aplicació, que seria fantàstic. O sigui, la meva pregunta proposta és, ens hem plantejat en aquest grup que sembla tan ideal fer servir aquesta tecnologia que ja tenim disponible?
Doncs és una molt bona proposta. Per tant, ens ho plantegem, parlarem amb l'autoritat sanitària, amb el Departament de Salut, perquè em sembla una proposta molt encertada. Si em permets, Rafael, a més, em va molt bé que posis sobre la taula les dades del sistema educatiu. Nosaltres tenim 5.455 centres educatius, tenim 1.600.000 alumnes i tenim 130.000 mestres i professors i 8.000 professionals de personal d'administració i serveis. Per tant, estem en un col·lectiu tan gran on és evident que el comportament i la presa de decisions hem de ser capaços de trobar l'equilibri entre quins són els criteris en els que garantint totes les mesures sanitàries i com cada centre pot organitzar-se el seu pla educatiu d'organització del centre al servei de la pedagogia podent desplegar el seu pla educatiu de cada centre, que és molt diferent del centre del costat, o pot ser molt diferent del centre del costat. Per tant, el tema de amb quina és la dimensió del sistema educatiu és molt rellevant també per entendre una mica com estem donant resposta a la gestió de la situació. Després, amb el que deies, Rafael, aprofito si em permets, eh? El comportament del virus també s'ha... el que ens diuen les evidències mèdiques i científiques és que té un comportament molt diferent fins a 12 anys a les escoles que el que té als instituts. I, per tant, encara té més encert la teva proposta perquè el comportament en els joves i en els instituts que tendeixen a, de forma evident a socialitzar té molt de sentit poder fer aquest seguiment. Important el que passi dins de l'escola, abans m'hi referia, però l'evolució de la pandèmia, en bona part, anirà en funció del comportament de la societat i el que passi també fora de l'escola. Aquest és un tema que també em pregunten molt sovint, eh? De dir, ostres, nosaltres podem garantir que dins de l'escola els adolescents doncs, puguin mantenir unes distàncies. En principi, podem garantir-ho perquè racionalment saben que ho han de fer. No? Amb alguns infants petits podríem portar podríem parlar en uns altres termes, eh? Però amb els instituts podem garantir que de forma racional els adolescents entenguin que han de mantenir totes les mesures. I quan surten fora? I abans d'entrar? I aquest és un dels temes que, per tant, la pandèmia ens emplaça també a la corresponsabilitat a la que feia referència de tota la societat.
Sandra Tirado.
Muchas preguntas sobre este tema, no podríamos abordarlas todas, pero a mí me gustaría preguntar si ustedes han ahondado en los estudios de otros países que han hecho la vuelta al cole. Por ejemplo, uno de ellos es Uruguay, que ha tenido bastante éxito, otros han tenido mucho fracaso, y bueno, me gustaría que saber si habéis aprendido de aquellas experiencias que han tenido. Segundo, entendemos que vamos no tarde, pero muy, muy precarios de tiempo por las reuniones, porque cada día hay una noticia diferente. Ayer, por ejemplo, fue una buena decisión, ¿no? Que los estudios a los niños fueran menos, contagiaran menos de lo que creíamos antes. Lo ha dicho el científico y pediatra Quique Bazar en varias ocasiones, que se pensaba que era menos el contagio, menos riesgoso, pero yo creo que vamos un poco tarde en cuanto a tecnologías, ya que hay una cogobernanza que nos ha dado el Ejecutivo hace poco, en cuanto a la vuelta al cole. Por ejemplo, no es importante que hagamos en la televisión o que hagamos protocolos para que los padres empiecen a enseñar a los niños cómo debe ser la vuelta, aunque esto ya debe ser innato, evidentemente es la educación y la formación, pero ahí sabes que hay hogares en los cuales esto no existe y los padres tampoco están preparados para transmitir este conocimiento a los niños. Por ejemplo, si los niños llevan un kit, ¿cuántas veces deben lavarse las manos? Que por ahora es lo poco que conocemos que funciona. Todo esto no podemos adelantarlo en cuanto a formación pre-colegio y no esperar a que sea la reunión, porque entendemos que cada comunidad, que cada colegio, que cada caso es diferente. No es lo mismo la vuelta al cole de un chico en Barcelona que de un pueblito pequeño donde podéis separar las mesas, donde hay pocas clases. Entendemos esto, pero creo que vamos tarde en la prevención para volver al cole, que es lo que han hecho otros países bastante bien.
Anem tard amb la prevenció. A veure, Sandra, primer comentaves el tema de si ens hem inspirat amb altres països, i tant que sí. Sí, no hem copiat, la veritat. Cada realitat és diferent. No hem copiat el que fa un altre país de la mateixa manera. Si us hi fixeu, els que estan obrint ara, França, Alemanya, Noruega, diferents, cadascú té situació. Suïssa, ahir, per exemple, m'informava de com estan en tot el tema Suïssa. El que hem fet és agafar les millors praxis de cada país que entenem que poden funcionar el millor possible a Catalunya. Per tant, el que hem fet és això, eh? I per això insistia també molt abans en el tema dels grups estables. I tant a les escoles com als instituts, que aquesta és una diferència molt important de la decisió que s'ha pres a la resta de l'estat espanyol, on els instituts no fan grups estables. Anem tard amb el tema de prevenció. Tot és millorable en tot que es posem nos-hi el més aviat possible, en la mesura que veiem que puguem millorar-ho, eh? Jo crec que amb el tema de que les escoles comencin el 14 de setembre a nivell organitzatiu, jo m'atreviria a dir que no anem tard. I això no vol dir que no anem prenent decisions diferents a les que teníem preses fins ara en funció de com està la pandèmia. I aquest missatge el vull transmetre. Adaptar-se no és improvisar. Si d'aquí 10 dies tenim la situació de la pandèmia diferent, prendrem altres mesures, però això no voldrà dir que no hem pres les decisions avui, a dia d'avui, amb la informació de què disposem a dia d'avui. No podem prendre una decisió a dia d'avui amb la informació que tenim 15 dies més endavant. I, per tant, això va una mica amb l'anem tard. Estem en pandèmia i sempre tindrem la sensació que anem tard. Sempre tindrem la sensació que anem al darrere de la pandèmia. Per què? Perquè el virus canvia dia a dia. Perquè el virus té un comportament i una presència que semblava que ho teníem una mica controlat a Catalunya i ara no. Ara tornem a tenir un escenari on ens hi hem de posar sí o sí. I a nivell social hem de minimitzar la transmissió del virus sí o sí. I fa dues setmanes semblava que tornàvem a anar. Per tant, ens haurem d'anar veient com evoluciona el virus dia a dia. Però en tot cas, del tot d'acord amb el que em dius de que tot el que puguem fer a nivell preventiu serà molt benvingut, i més en una situació com la que estem, eh? Amb el que deies dels pares, i perdona que m'allargui una mica, Sandra, amb el que comentaves del paper dels pares, és evident, eh? Els pares, només els pares poden fer de pares, eh? I han d'acompanyar els infants i han de transmetre aquests valors. Però jo sóc dels que defense que els pares no han de fer de mestres i no han de fer de profes, eh? I per tant hem de ser capaços que des del sistema educatiu, tant si els nens estan a l'escola com si estan a les seves cases, per motius diversos, puguin rebre aquest aprenentatge per part dels professionals de l'educació amb la part més de transmissió de continguts. No vol dir que els pares no puguin acompanyar aquesta transmissió de continguts i aquest aprenentatge més dins del procés, eh? Però m'ha vingut de gust, Sandra, compartir una mica aquest paper dels pares, perquè ens hi trobem molt sovint, eh? I ens va passar també al tercer trimestre, eh? Que molts pares ens explicaven és que hi ha hagut de fer de mestre, és que, escoltem, cadascú ha de jugar el paper que li pertoca i cadascú té el seu grau de responsabilitat.
Oriol.
Sí, lligant una mica amb això que últim que acaba de dir el senyor Cambrai, a veure, li vull preguntar molt, molt concretament quina situació de diàleg hi ha amb els mestres. Li sembla que estan tenint una actitud constructiva? A mi personalment em preocupa molt un sindicat majoritari del sector, que és l'USTEC, que fa una setmana va sortir a fer unes prediccions apocalíptiques sobre com estaríem a l'octubre pel que fa als centres. I li vull preguntar això: quin és l'estat anímic que detecten la comunitat educativa i si realment els veu amb la voluntat de fer que això sigui possible, que això tiri endavant, sense aquestes certeses que tinc la impressió, per les preguntes que van arribant, que la gent vol tenir, quan de certeses en el context actual en què estem no n'hi ha. No n'hi ha ni en l'àmbit de salut, ni tampoc en l'àmbit econòmic, i per tant hem de saber conviure amb això. Els mestres els veu preparats amb l'actitud correcta per afrontar això?
M'agrada molt la teva intervenció, Oriol. A veure, és el moment de l'educació i és el moment dels mestres. I per tant, el que també m'agradaria transmetre als oients és que tampoc no ens pensem que tot el que se li dona més protagonisme als mitjans o totes les veus que puguin sortir en un sentit determinat, algunes amb hipòtesis una mica catastrofistes, d'altres amb hipòtesis que van més enllà del que seria objectiu i del que seria raonable, doncs representen a tot un col·lectiu. I per tant, nosaltres, els mestres són vocacionals i els mestres són implicats, i que no deixen de ser ni vocacionals ni implicats, sisplau, i que no deixen de ser crítics tampoc, que no deixen de ser crítics de com podem millorar el sistema, però ells també formen part del sistema educatiu. Els nostres directors són sistema educatiu, són departament d'educació, i per tant tots estem al mateix vaixell i tots hem de donar resposta. Jo el que et diria, Oriol, és que l'estat anímic, la meva impressió és que no és el millor possible, no és el desitjable. A dia d'avui, l'estat anímic que tenen els nostres professionals és de cansament i d'alguna manera d'incertesa. És cert, perquè no hi ha aquestes certeses, perquè no hi són. Però entre tots hem de canviar aquest estat anímic. I com es canvia l'estat anímic? Com li donem resposta a aquestes situacions de... Com saltem la por? Treballant, fent les coses, posant-nos-hi. Hem d'organitzar el nou curs, hem d'obrir l'escola sí o sí, no hi ha alternativa a obrir les escoles, els infants són el millor, totes les decisions han de prendre com amb l'infant al centre de tot el que nosaltres pensem, i per tant hem de transformar aquest estat anímic actual que jo detecto que no és el millor possible, que no és el desitjat a dia d'avui, L'hem de poder transformar entre tots, i aquesta és una feina de la societat i és una feina de tots. Però tenim els fantàstics professionals dins del col·lectiu, són fantàstics professionals i, per tant, hi donaran resposta, no tinc cap dubte, hi donaran resposta. Sí, serà fàcil? No, però hi donaran resposta. I com hi hem de donar resposta? Posant-nos-hi. Dia a dia.
Senyor González Cambra, ja per acabar, perquè hem estat molta estona parlant i hem resolt, jo crec, que molts dels dubtes que tenien els oients, només una pregunta, perquè la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha parlat ara, tot just ara, de les mesures que preveu el govern espanyol per donar seguretat jurídica als pares que s'hauran de quedar a casa per cuidar els fills. En parlàvem al principi. Recordem que sobre la taula tenim aquestes dues opcions, en forma de baixa, que és el que demanen els sindicats, sí, o per mi retribuït com defensa la Generalitat. La ministra diu que no ha volgut avançar els nous passos, però remarca que passi el que passi, les famílies ja estan protegides. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
Lo que quiero es mandar un mensaje de tranquilidad, porque, en primer lugar, tenemos a día de hoy el plan Me Cuida, que se encuentra en vigor hasta el 22 de septiembre. Este plan permite que, como nunca ha pasado en España, que los padres y las madres podamos adaptar la jornada de trabajo. Y además que lo podamos decir nosotros, que podamos cambiar turnos, que podamos reducir la jornada, incluso que podamos reducirla hasta el 100%, sin que pueda tener ninguna consecuencia en el desempeño de nuestra tarea profesional.
¿Ni aprobo amb això que diu la ministra?
¿M'ho pregunta a mi?
Sí, sí, vostè.
Ah, sí. No tinc més informació de la que acabo d'escoltar l'àudio, eh? En tot cas, la meva primera reacció és la que vostè em preguntava, eh? No sé si n'hi ha prou. M'ha donat la sensació de que és un tema prou rellevant, el tema de la conciliació, com perquè les mesures que s'aprovin ho garanteixin 100%. I, per tant, la meva primera reacció seria... No m'ha transmès aquesta seguretat de que n'hi hagués prou, però no tinc més informació, de la que vostè em posava l'àudio.
Josep González Cambray és director de Centres Públics de la Generalitat. Moltíssimes gràcies perquè ens ha dedicat molta estona i que crec que molts dels oients que tenien dubtes, com a mínim, avui tindran una resposta. Senyor Cambray, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.